Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nice Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Molt bon dia, avui divendres 10 de juliol del 2026. Així són les 12:30, avui estem puntuals. Avui hem acabat plantant la peluqueria, eh? I hem anat a ficar-nos tot guapos per aixir també en la tele, per tots els que ens seguissin a través de YouTube i en les redes socials i l'emissora 92.2, com tota la vida, és de la moda, són els de l'emissora de ràdio. Però la joventut avui en dia, com per exemple Mario Rodríguez, molt bon dia.
Molt bon dia, Lluís.
Tu també, tu supon que gastaràs tota classe d'aplicacions per a poder escoltar una emissora com la nostra, per exemple.
Aixina és.
I també tenim entre nosaltres Alejandro Pérez, com tots els dies. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Lluís.
Vosaltres també sou de les redes socials, que sou els que m'esteu donant lliçons així. Jo, quan vos fiqueu a parlar de coses que jo no... Són paraules que segurament a la majoria dels nostres oients també li passarà, però bueno, per això teniu els vostres fills, els vostres nens, perquè vos ho expliquen tot. I no res, ja avui un dia calorós com és el d'avui, n'hi haurà molts que acabaran la seva quinzena de vacacions, n'hi haurà avui que estaran esperant ja com agua de mayo a que s'acabi la seva jornada laboral per eixir disparats. Pues si estàs entre ese bypass de es que entren o es que eixen, o si eres de es que simplement volen disfrutar d'una cerveseta así, per exemple, en la plaça, pues avui és un gran dia, fa un sol espectacular, fa molta calor, recordem els hàbits que teniu que tindre sempre en compte, com és hidratar-vos, beure aigua, això és el que ens aconsella sempre l'Ajuntament de Vila-real, no, Mario, o què?
Aixina és, perquè... En els dies que tenim, en la calor que n'hi ha i tot això no ens podem permetir eixir al carrer entre les 2, les 4 i sense beure aigua, sense ficar-nos crema, com dius tots els dies,
Bé,
i això és importantíssim.
Tenen que buscar una empresa publicitària ja que ens patrocini alguna crema o algo, perquè no serà perquè no fiquem interès.
Així
és. Pues no res, buscant la temàtica de tots els dies, anem a començar com sempre... Alejandro, Mario, en les efemèrides. Què tenim avui per a les efemèrides?
Bueno, pues avui és el Dia Mundial de la Justícia Internacional i a més el Dia Internacional del Tatuatge.
Mira, però pues mira, ara que traus el tema del Dia del Tatuatge, pues jo tinc així una xuleta.
Que així no tenim molts tatuatges, que estic veient i així pocs tatuatges tenim.
Pues tinc que dir-te que en el món un 38% de la població té almenys un tatuatge. I això inclús aproximadament un 25% dels adults entre 18 i 50 anys. Bueno, això de 50 anys ja no entraria dins del baremo, i Txelo, no sé. Bueno, aunque aparenta Txelo que té 30, segurament el seu DNI contraria el que estigui afirmant. Però vosaltres que sou joves, segurament veig jo que no esteu que esteu. No sou amants del tatuatge, per lo que veig, no?
No, jo, per lo menos, jo no tinc... cal tatuatge, però sí que tinc camins que tot el braç o tot el, tota la cama, tot, de tot.
I el lasso deportiu, ara, per exemple, segurament, ara, si guanyara per lo que siga Espanya al Mundial, segurament se dispararia. No?
Home, si guanya el Mundial Espanya, Cucurella va dir que se tatuaria la cara del seleccionador Luis de la Fuente, així que ja veurem si ho complís o no.
Però la gent el que vol que se talli el moño. Eh?
No, això sí que és veritat.
Més que el tatuatge ja d'ell no...
Pues
tinc que dir-vos que els països que més tatuatges hi ha al món, que més se tatuen, vamos, són Itàlia, que encabeça este rànquing, seguit de Suècia i finalment els Estats Units. Esto és el pòdium. Esta efemèride va sortir inicialment als Estats Units, sent coneguda per National Tattoo Day, estrenant posteriorment a esta celebració pues ja a nivell internacional. Però vos preguntareu quin és l'origen dels tatuatges, no? Tindreu curiositat, no? Pues estima que els primers tatuatges van néixer a l'any 2160 antes de Cristo, vamos.
Antes de Cristo, has dit?
Antes de Cristo, sí.
Vaya tela.
Amb troballes importants en mòmies en la cultura egípcia. Se utilitzaven en agulles d'or per aplicar els pigments d'henna. Els tatuatges simbolitzaven la prevenció de perills i malalties amb un significat màgic i estatus o posició social, vamos, que no tot el món el tenia, el tatuatge. En canvi, per exemple, a Àsia, els tatuatges van néixer a l'any, sobre 1000 anys antes de Cristo, no? I a través de les rutes comercials que tenien a Xina, al Japó, a la Índia. Al Japó, les màfies japoneses utilitzen els tatuatges per expressar lleialtat i valentia. O sigui, que quan tu veus un japonès tatuat, aneu amb cuidado, pensar si pertenéis a algun gremio d'estos
violentos. Una màfia, no?
A l'Amèrica del Nord i Amèrica Central, els tatuatges s'associen amb elements màgics i religiosos per a contrarrestar pues, això de l'amor i rendir tributs a déus. Ja per el segle XX es va començar a aplicar la tècnica de la micropigmentació, començant a utilitzar els tatuatges com a pràctica mèdica i estètica a partir dels anys 70, amb tintes antialèrgics per a les pigmentacions dels llavis, les celles i les parpelles. Jo, per exemple, hi ha moltes dones majors que tenen les celles, se van llevar les celles en el seu dia i tenen les celles tatuades, no? Pues aquestes segurament serien d'aquestes que s'aplicaven aquestes tècniques, igual que els llavis, no? Tenien els llavis marcats, no? I com a curiositats, hi ha moltes curiositats també del món dels tatuatges. I és que a finals del segle XIX, Thomas Alva Edison va inventar la primera màquina de tatuar. També les tintes dels tatuatges canvien de color segons el toque de cada un de la pell. Alguns estudis assenyalen que les persones amb tatuatges tenen molta personalitat i són més extrovertides. A més, tenen un sistema immunològic molt fort. Els dissenys dels tatuatges més solicitats són, per lo general, són els àngels i els cors, no? El que més sol·licita la gent quan va a fer-se un tatuatge. I el tatuatge més antic té uns 3.000 anys d'antiguitat i va ser descobert l'any 1991 en una mòmia congelada anomenada Otzi. Hi ha una tinta invisible que només es pot veure a exposar el tatuatge a la llum ultravioleta. O sigui, esto es quan vagin a aquestes discoteques que es fiquen... Sabrem si estan tatuats en tinta invisible o no. I els tatuatges són susceptibles als rajos del sol. És recomanable utilitzar a la pell pues, protectors solars, com sempre és considerable. I es considera que tatuar-se en parella i tenir un nom de tatuatges parell a la pell són mala sort. O sigui, o tens que tindre un o tres o sempre número impar, perquè els números de dos en dos, com que la mala sort t'acompanya. Tenim alguna cosa més d'efemèrides?
Pues sí, mira, per exemple, l'any 1954 va néixer Angela Merkel, que per qui no la conega, que crec que serà poca gent, va ser ex-cancellera d'Alemanya. A 1965 va néixer Santiago Segura, que així a Espanya tot el món el coneix per ser principalment, per actuar de Torrente, que este any precisament ha tret l'última pel·lícula de Torrente Presidente. En 1998, Felipe Juan Froilán de Marichalar va néixer també de la Casa Reial Espanyola. I, per exemple, en 1918 van ser afusellats el zar Nicolás II de la dinastia de Romanov i la majoria de la família imperial russa per ordre dels bolxevics. I com a última, tenim que a 1994, en el Mundial d'Estats Units, Brasil va guanyar el seu quart Mundial de Futbol al fer front a Itàlia en Los Ángeles.
Mira, t'has oblidat també que avui també va néixer en el 76 Marco Senna, el jugador que va jugar així, campió d'una Eurocopa, i que també, que antes estàvem parlant dels tatuatges, en l'Eurovisió 2023 la guanyadora va ser Loren, representant Suècia, amb la canció Tattoo.
Ah, pues l'escoltem. Jo crec que la podem agarrar com a cançó del dia, perquè vamos, és un referent i més guanyadora d'Eurovisió. Thank you.
It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Violins playing in the
també avui, n'hi ha que recordar als nostres oients, Dassa de juliol també se celebra el Dia Mundial de la Justícia Internacional. Se celebra a tot el món des de l'any 1998 a un motiu de l'aprovació dels Estatuts de Roma per part de 120 països membres de l'Organització de les Nacions Unides. L'Estatut de Roma va permetre constituir la Cort Penal Internacional, un òrgan judicial permanent encarregat de jutjar els crímens de genocidi i els crímens de guerra. Per què se celebra el Dia Mundial de la Justícia Internacional, vos preguntareu? Pues el Dia Mundial de la Justícia Internacional té dos objectius fonamentals. En primer lloc, solidaritzar-se amb les víctimes dels crims de lesa humanitat, genocidi i crims de guerra del món. I recordar la necessitat d'assegurar un suport continu al sistema de justícia internacional per part de tots els estats que s'havien compromès a través de l'adhesió a aquest important instrument internacional. Avui dia, lamentablement, els telediarios ens recorden de que la justícia internacional a vegades tinguera que actuar en més rapidesa perquè n'hi ha pobles arreu del món que estan sotmesos a invasions, com pot ser el d'Ucrània, o el mateix Orient Pròxim, on està Palestina, on està, pues, són conflictes que copen tots els telediaris d'avui en dia i que són moltes les veus que clamen que aquesta justícia se duga a terme. També avui se celebra el Dia Mundial de l'Emoji. És raro el que no gaste un mòbil que per a parlar amb les seues persones estimades i tal, alguna vegada hagin utilitzat un emoji. Tu, per exemple, Alejandro, quin és el que més gastes habitualment?
Mira, jo no gaste molt, però el que més m'agrada és el que porta ulleres, unes ulleres negres que em fa molta gràcia i que és per a donar un poc de context.
I tu, Mario, quin és el que més...
Pues no sé dir-te, però el que més se gasta segur és que està plorant de risa, no? I és el que més se gasta, jo estic segur.
Jo crec que ese i el de la sonrisa possiblement siguin els que copen lo que la gent utilitza habitualment en el mòbil per a animar a les persones, pues una sonrisa, no? Mai millor dit. Pues ja passat això, en les portades d'avui, que mos veuen en els diaris d'avui?
Pues com no, comencem amb el diari Mediterrani, que la portada d'avui és, tenim el titular que és "La fiebre del alquiler deja más de 40 aspirantes por cada piso. Los precios por arrendar una vivienda no paran de subir en Castellón y alcanzan un promedio de 750 euros al mes. La demanda en la provincia llega a cotas hasta ahora inéditas. Uno de cada 10 médicos en la provincia es de origen extranjero". Una otra noticia de hoy. Y también tenemos que, como a foto de portada, tenemos el FIP, que se está viviendo a Benicàssim. Y diu, el FIP abre la temporada estival de grandes festivales. Y del Mediterráneo, como no, pasemos al mundo Castellón, Castellón al día. El titular de hoy es: Castellón inicia otra vez el trámite para poner fin al ZAS de Tascas. Castellón honra a la patrona del mar. Y como altres notícies importants, tenim que Pleno en Castellón. Unes factures enfrentan al bipartito contra, con la oposición. Y como última noticia importante, tenim que el Consorcio del Agua tramita ya la integración de otros 23 municipios. Y eso es lo que tenim de portades de hoy.
Calla, que ahir van parlar de tot menys de felicitar a les Carmen, eh? Mira que en esta Espanya n'hi ha de Carmen pa avorrir, eh? Pues demanem perdó i doneu-vos totes per felicitar els Carmen, Carmelos. I ara anem a passar...
Tu saps què dia és avui?
Avui quin dia és avui?
Avui és divendres.
Avui és divendres. Pues mira, quina millor paraula, no? Per a gastar-la avui com a paraula del dia, no?
Anem a escoltar-la.
Divendres. El divendres és el nom que rep el dia de la setmana situat entre el dijous i el dissabte. Tradicionalment, en la litúrgia catòlica, s'ha considerat que el divendres era el sext dia de la setmana i així consta encara en molts diccionaris, sobretot els que estan publicats des de fa temps. En el diccionari de Fabra, per exemple, editat en 1932, estava definit d'eixa manera, igual que en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, fins a l'edició de 1992. En portuguès, seguint esta tradició, el divendres és anomenat Sexta Feira, però en els calendaris actuals s'ha imposat un canvi de perspectiva i el divendres ara apareix consignat com el quin dia de la setmana. L'ordre que se li assigna dins del còmput setmanal té amb tot una importància relativa. És història. L'important per a moltes persones és que el divendres acaben les obligacions laborals i comença el temps dedicat a l'oci, a fer el que realment li agrada a cada un. Esta idea, en gran part, connecta amb el sentit etimològic de la paraula. El divendres, efectivament, prové de l'expressió llatina dies veneris, que literalment significa dia de Venus. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. L'ànsia en la busca de l'amor, fora físic o espiritual, feu que Venus es convertira en una deïtat molt festejada. I d'este mateix ètim ha sorgit també l'adjectiu veneri, que s'aplica a les malalties de transmissió sexual. És potser el resultat inevitable de l'amor desbocat. Per a contrarrestar aquestes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Hi ha moltes celebracions que així ho testimonien, com ara el divendres de dolors o divendres de passió. Actualment encara es diu, com a reflex d'aquestes associacions, fer cara de divendres per a referir-se a algú que fa mala cara. En la tradició popular de moltes llengües, el divendres està carregat de mals auguris i insten a no fer cap acció important pel temor que isca malament. En fi, avui és divendres. Disfruten-lo com bonament vulguen. I al mal temps, bona cara.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense el socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
Final Mundial 2026. Anima a la selección. Domingo 19 de julio a partir de las 8, pantalla gigante en la Plaza Mayor. Todas y todos con la roja. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villarreal.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions. Online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
I seguint així en Vila-real Connecta Estiu, avui ve a visitar-nos Andrés Martínez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ell, per a qui no ho sàpiga, és diputat provincial i vicepresident segon de la Diputació de Turisme, Pesca i Ruta del Sabor. Sí. A més, és coordinador de la Comissió Territorial, Comissió d'Estudis i Sectorials i, com no, alcalde del municipi de Peníscola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha dit, i no res, jo crec que ara en època estival i sí, de turisme, jo crec que tot el món voldrà saber més de tu a través per el càrrec este del turisme, no? Sí. I recordant una miqueta la primavera, ara farà poc a la ciutat de Castelló se va celebrar la quinta edició, si no recorde mal, de la Fira de Primavera de Ruta del Sabor. I quina és l'oferta que se preparava allí per a aquest estiu?
Bueno, ja que dic que la Ruta del Sabor és un club de producte que vam incorporar esta setmana 13 components més i que supera els 500 components de tant comerços, tendes de producte de proximitat com restaurants, inclús hostals, hotels, ajuntaments, que en una vocació clara, que el producte de proximitat, la trufa, l'oli, la mel de les nostres comarques, de la nostra província, estiguen, se puguen comercialitzar més facilitat i que estiguen després en les taules dels millors restaurants de la província de Castelló. Pues, i sa fira el que tracta és de que durant un cap de setmana els nostres productors surten al carrer a vendre aquest producte. És una fira que es realitza en primavera. Tenim un festival anual que és una macrofira en show cookings en esta també. Show cookings dels estrelles Michelins, no només d'esta província, sinó de tota Espanya. Tant en la part de cuina, de restaurants del municipi on se realitza ixe festival, com també de la venda del producte de proximitat, però dels components de la Ruta del Sabor. Este club de producte cada vegada té més acceptació, més reconeixement, més prestigi. Hi han sigut a tres províncies amb molta més història gastronòmica els que també s'han apropat a veure com funciona. Nosaltres, és a dir, que hem fet viatges també per a conèixer com se comercialitza pues, el vi de la Rioja o de a tres llocs d'Espanya, els vins, formatges. Bueno, al final, el que volem és que el turista, quan vingui aquí, tingui la gastronomia com un dels, jo diria que de les estratègies importants que té la província de Castelló. O sigui, tenim cinc estratègies que estem treballant. Per suposat, el sol i platja és la gran producte. N'hi ha quatre més que l'apoyen i ara estem treballant també molt en el tema de la província com a espai per a rodatges. Però està la gastronomia, està la Ruta del Sabor, en este cas de la gastronomia, estan els festivals, està Castellón Senior, que és un programa fora de temporada que es realitza, després el Castellón Cycling, que ara just que vinc de l'interior de la província de presentar un producte nou que és el Camí dels Càtars en la zona de l'Alt Maestrat, en vuit municipis que formen part d'aquesta mancomunitat. Estan totes les carreteres d'interior senyalitzades per als ciclistes, per a la seva seguretat i per a que tindre un espai important de ciclisme. Molta gent pensa que la província de Castelló simplement veu com a un pla, com si fos Castelló de la Plana, no? I som la segona província més muntanyosa de tota Espanya, curiosament. I ara pues, hi ha aquest club de producte cycling, s'està aprofitant també per aportar pues, molta gent vinculada al ciclisme.
Comentaves, entre altres coses, m'ha llamat l'atenció lo dels vins de Rioja i tal. Està en tràmites lo de denominació d'origen, sí, el vi de Castelló, perquè ara sí, mateix crec que té una altra...
És una IGP, és una IGP. És un altre company que ho porta. Jo diria que ho porta directament la presidenta perquè té molta il·lusió, Marta, en que tinguem una denominació d'origen a la província de Castelló. I pense que ho aconseguirem perquè n'hi ha bons
caldos, no?
Sí, clar. I ells estan units en ixe pensament, en ixa vocació, i jo penso que al final ho aconseguirem.
Sí, perquè vins de les Useres, vi de Villafamés, entre altres, no? Vins de la comarca d'esta zona, que sí, hi ha un microclima que el fa únic, sí, no? I a vegades costa tindre aquest reconeixement, no? Que podria donar aquesta etiqueta. No?
Tot costa, però al final tot s'aconsegueix. Fixa't tu, la meva comarca tenim la carxofa de Benicarló, que forma part de quatre municipis, Peñíscola, Benicarló, Vinaròs i Càlig, però que ho va liderar Benicarló en el seu moment i que té un reconeixement després, un prestigi, un increment del preu per als productors, per als llauradors, i ja que lucha per això.
Que és el que se tracta, de que la gent que se dedica a aquestes coses tinguin un salari digne, un benefici digne,
i en la qual... guanyar la vida, que es puguin guanyar la vida.
Correcte.
Tot i que, ja que dic, en el vi pues, també hi ha gent que no és que sigui el seu hobby, sinó que la seva producció no és suficient per a poder... Però, bueno, és un plus. I jo crec que el carinyo que se li dona a les vinyes així a la província de Castelló, els que es dediquen al cultiu i després a la producció de vi, són de xapó, eh?
Jo també volia... Jo segurament el tema estel·lar, el qual... hem esperat quasi un segle, és l'eclipse, no? que serà Castelló, una de les províncies en les quals tindrem un privilegi, no? Respecte a tres llocs de la península que no podran disfrutar-lo de la mateixa manera. I jo m'agradaria, pas que estem mirant per televisió, el senyor Andrés Martínez ens ha portat unes ulleres, que aquestes ulleres jo crec que les repartireu, no?
Els pobles menuts,
de menys de
5.000 habitants, que en el seu moment vam enviar un correu electrònic i van contestar al correu electrònic dient que anaven a realitzar pues, algun tipus d'esdeveniment, siguin municipis que fan... pues, no sé, pues, porten, inclús fan pa i porta, i després hi ha uns punts oficials, entre ells està el municipi de Peníscola, però també està Benassal i un altre municipi, no recordo ara, que són punts oficials, que estos sí que tenen que tindre pues, un tacte de seguretat i més específic, però la idea és que aquestes ulleres pues, que la gent les pugui adquirir, perquè no n'hi ha per tots, 24.000 per a aquests pobles menuts que ho van demanar, i la gent que les utilitza, que segueixin les recomanacions, tenen que portar la CE, tenen que ser oficials, i pot sofrir la persona pues, només en un moment mirant el sol pues, pot tindre lesions en els ulls, per tant el que venim a dir això és que n'hi ha que tratar de seguir les recomanacions de salut pública i de les autoritats, perquè encara que siguin, seran uns segons, són uns segons en qual els ulls no aguanten la visió del sol. Serà sobre les 8 i 10, se veurà de molts punts de la província de Castelló, esperem que faci que no hi hagi núvol, perquè totes les tardes jo quan vaixo alguna vegada a la piscina que sempre hi ha núvol, però bueno, esperem i desitgem que també sigui un motiu però qual n'hi ha gent que s'apropi a la província de Castelló. I els hotels estan plens. Hi ha gent que ho ha comercialitzat, Castelló Ciutat també té un punt, no sé si ho havia dit, i hi ha gent que ha vingut d'altres països i ja va pensant en l'eclipse per triar les seues vacances. Fixa't tu, l'esdeveniment que és, perquè, clar, això no succeeix tot l'any, això és com la final del Mundial. Vosaltres que sou més joves que jo, vull dir, això igual després és una final, la tornem a veure, però millor una final contra l'Argentina no se torna a ser en la història. Però això és tipus l'eclipse.
I com se t'ha de sentir com a alcalde avui, ara mateix aquesta pregunta, com a alcalde, el que, per exemple, la majoria dels espanyols decidisquen anar a Peníscola com a punt estratègic, a més diu, a quin posto vostè li agradaria anar a veure l'eclipse, i Peníscola crec que no fa molt bé d'aixir en premsa,
que és curiós, perquè l'altre dia pues, no és que tenim molt de temps de veure la televisió, però no sé si va ser les notícies en una cadena d'àmbit nacional, preguntaven i d'on va vostè, i diu a Peníscola, bueno, pues, molt d'orgull, al final tenim un poble acollidor, hospitalari, que han nascut de cara a la... Ja mos han criat de menuts. Ma mare té uns apartaments, al final. Vius de cara al turista i t'has acostumbrat pues, a hospedar-lo, a portar-li llençols, una mica, pues, bueno, hem viscut el turisme de menudets. no hi ha una família que de forma directa o indirectament no visca del turisme peníscola. Pues com us tenim que sentir? Molt d'orgull. Ens coneixen en tota Espanya, en molta part d'Europa, sobretot ens ve molt de turisme francès. L'altre dia a la plaça compartíem la pantalla, pues hi hauríem un centenar de camisetes de França, però francesos nascuts en França. Vull dir, això no succeeix en tots els pobles. Però molt contents i molt satisfets de que tinguem un poble que ha apostat pel turisme. Estem buscant millorar dia a dia, i els empresaris ho lideren, la qualitat del turista, perquè hi ha un moment que ja no és una qüestió de quantitat. O sigui, els datos poden, a l'estat taula final li cabem els que cabem, som 6 cadires, cabem 6. El que tratem és que això 6 que s'assenten a l'estat taula, pues, bueno, pues que vinguin amb més diners, que es deixen més diners en els negocis, i això buscar una qualitat. Això en establiments nous, en la renovació de tot l'estatus hoteler o el que és tot les instal·lacions hoteleres de Peníscola, pràcticament en els últims anys, d'hotels que tenien ja uns anys, s'ha millorat molt, però que molt la qualitat, la introducció dels xiringuitos de les platges, te sentes i una cervesa val 4,50, pues, oye, lo siento, saps què vull dir? L'altre dia parlava l'alcaldessa de Benicàssim i me deia, jo no sé com ho veus, Andri, diu, jo estic molt orgullós que els pisos siguin els més cars de la província, que valguen molts diners, perquè saps que aquell que anirà a comprar-lo té un poder adquisitiu
més alt
per a que al final puja la qualitat de la gent que ve de ser una residència o que ve a viure allí. I jo crec que això és la línia que tenim que seguir, pujar la qualitat, internacionalitzar. Són 16 rutes aèries les que n'hi ha. Jo crec que l'última que vaig vindre aquí vaig parlar de l'aeroport i no eren 16, ara són 16. Però no només 16. És que el patronat provincial nostre ha anat als 16 llocs a promocionar la província de Castelló. I jo personalment he estat en Milà i en Bolònia, però és que indirectament el nostre equip del patronat de turisme ha estat en Manchester i ha estat també... Bueno, en Londres també vaig estar jo, i en tots aquells llocs on hi ha vols. No només és que venga a los vols la gent que suba, sí, l'avió, la gent puja, és un instrument, l'avió, per a provar, l'avió, ningú ve a veure l'aeroport de Castelló, ningú. La gent ve a veure un partit de futbol a Villarreal o a l'accent a la platja de Castelló. No, l'aeroport no ve a veure ningú. Ja se preocupaven alguns de que no vindrien no a veure'l, sinó dient els aeropuertos de l'abuelito sin aviones, pues bueno, mira per on.
Sí, no,
ja tenim 4.600.000 visitants o 318.000 l'any passat, però vora 4.600.000, crec que estarem en aquestes xifres. Se va incrementant més a més el número de passatgers, no sé si estem voltant un 6 o un 7% més que l'any anterior, i al final quan anem a aquests puestos ens emportem al sector i cridarem a les agències de viatges els periodistes i després els fem un aperitiu dels productes de la Ruta del Sabor. Això ho fem quan anem a Bolònia. O sigui, fem un aperitiu dels productes de la Ruta del Sabor, cridarem a les agències de viatges que es dediquen a l'alquiler de viatges, d'alquiler de, o sigui, a vendre alquiler d'apartaments, a vendre habitacions, i als mitjans de comunicació perquè també facin ressò del que fem aquest dia. I això és el nostre treball quan anem a cada punt en concret per tal de dir-los que tenim una província que no coneix ningú, que és aixina, o que coneix poca gent, i que després tenim este és mon fill que no para en el mòbil, i que després que aquesta província pues, tenim aquí els empresaris perquè ells negocien en ells els preus i el que faci falta. Hi ha una operativa que ve al marge dels 18 del setge destinos o de les 16 rutes d'Eslovenia aquest any, i l'any que ve i l'altre vindran 11.000 austriacs a través dels hotels de Peníscola i es passejaran per tota la província en excursions a comprar cerveses d'ací, a veure les coves d'ací, a veure
Morella, Vallussó, lo típic
i a poder comprar turrons de
De Benlloc, de pobles, de tot la nostra...
Han triat una sèrie d'excursions, i és una operativa, i passen ben entons per l'aeroport de Castelló.
Jo volia fer-te una pregunta doble, no? També s'ha connectat en Wine, en la península, no? El que és Bilbao i Astúries, no? També entre com a noves línies de unir la península d'una punta a una altra, però cada any, com tu bé has dit, va augmentant els passatgers i la ruta de Madrid.
Que és molt còmoda, que molta gent m'ho ha dit, disculpa que t'interrompis, que mos connecta al món. És que no estàvem connectats en el món. És que la comunicació en la província de Castelló i en el nord per carretera és molt pitjor que la que té Catalunya i mos trien a nosaltres. Però és que ara tenim la sort de tindre aquest aeroport quan uns no el volien. Jo he sentit a Mònica Oltra, la senyora Mònica Oltra, dir que no li feia falta cap aeroport a la província de Castelló, pues que no haguessin fet el de València, perquè té que ser ella més que nosaltres, que no haguessin fet el de València ni el d'Alacant. Nosaltres som de Castelló i necessitem un aeroport.
Claro.
I no té ella, no pot ella dir que la província de Castelló no necessita, encara hi ha gent que vota compromís.
Era tal vegada, si no recordo mal, la única província de tot el rango mediterrani que no tenia aeroport.
No tenia aeroport.
Però per què no... Si cada any demostreu que van més passatgers i això, per què encara no està dins de la línia d'Aena, per exemple?
Perquè no, jo crec que no té per què estar.
O és que
més
no,
competitiva.
O és perquè no vos interessa...
És més competitiva. Aquest aeroport és de la Generalitat. I és molt més competitiva. Tu pots treballar preus més baratos que unes tasses més barates, com si... No sé, això és una qüestió de competència. Jo no veig per què tingui que estar a Aena.
No, jo era, des de la meva ignorància, pensava que l'entrar en Aena tenia un servei superior al que poguera...
De moment que estan cabrejats Ryanair, i això pot fer que caigui alguna ruta més, conseqüència de tot el que està apretant-nos a Aena en tasses aeroportuàries, en beneficis que té, que no redunden després ni en el passatge ni en les companyies aèries. Castelló pot treballar uns altres preus, perquè aquests preus els fica la Generalitat. I la Generalitat ha d'apostar per més rutes. I n'hi haurà sorpreses, jo crec que en un any pot haver alguna ruta encara més, més important. O sigui, molt de resó.
I venen a quedar-se, m'explique
l'aspecte... L'important és que els avions vinguin i se'n vagin plens. I de moment venen i se'n van plens.
És senyal de que va en crescent, sí, any a any.
En low cost, tu no pots perdre un asiento. Vull dir, estos avions venen plens. Si un dia estàs en l'aeroport, veuràs que van plens i venen plens.
Peníscola, Benicàssim, ara, per exemple, acaba de començar el FIB.
Vam estar un rato.
Som una província de festivals, si no res, es començarà el de Burriana, ara també.
El Sound, el dia 30.
I quina... La Diputació de Castelló... Que...
Se vol que en estos festivals, però en els menús també. Si ja se vol que, bueno, el FIP, fem una inversió en publicitat i promoció, en concurrència competitiva en els grans festivals, junt en l'Arenal i el Rototón, pues, prop de... En el FIP, ho sé perquè tenies datos, 250.000 euros, ficarem en promoció publicitat, però en el menú traiem una convocatòria de 700 i pico mil euros per menuts, que estos se fan en tota la província i també ajudem, pues, en 15, en 20, en 25 mil euros, 25.000 euros, 20, 25, per a que es puguen fer, i cada vegada més. Vull dir que nosaltres tenim clar que treballant la iniciativa priva entra detrás de nosaltres. Entra detrás de nosaltres, jo animo als festivals, el festival Capla, els membres que fan per ací i per allà, Villarreal algo fan també, en Castelló, Ciutat, i després els grans festivals. Estos grans són un trampolín de promoció a nivell internacional. Els artistes que venen són de molt de renom. Este és un decano, 30 anys crec que porta el FIP, vull dir que és tota una vida, i esta província és un dels productes, com t'he dit anteriorment, que són importants. Els productes importants són aquells que no només se fan en l'estiu, dona la casualitat que estés en el mes de juliol, però n'hi ha altres festivals com el Sant Sant Festival, que és en Setmana Santa, el Som és el de Castelló, que també és un festival que està en tres grans i minuts,
el del reggae, que vindrà a ser a final de l'estiu,
també ja porta molts anys, però és important que els productes, la gastronomia, el cycling, la ruta de sabor o el Castellón Senior són de tot l'any per a generar desestacionalitzar, que és la paraula traduïda, que és turismo todo el año. Desestacionalitzar seria turismo todo el año. És important que tinguis productes per a tot l'any. Vull dir, productes per a tot l'any significa que tu en bicicleta te'n pots anar més de gener, febrer, març, i no fa falta que sigui juliol i agost.
No, el clima, des de luego, acompanya en esta província.
I si tens una estrella Michelin, perquè eres bilbaíno, t'agrada el menjar bé, i vols anar dos o tres estrelles Michelin en tres o quatre dies de la província, hi ha gent que és turisme gastronòmic i això ho fa, això se pot fer al gener, al febrer i al març. No fa falta que sigui juliol i agost. Pues, nosaltres, la nostra estratègia és aprofitar qüestions que es feien tot l'any per a donar-les a conèixer. Jo li ficaré un exemple. Nosaltres, al meu poble, vam aprofitar les llums de Nadal. És una locura de gent que ve a veure les llums de Nadal.
Sí, perquè recordem als nostres oients que vau guanyar un premi d'un...
Sí, però haguéssim pogut dir, bueno, pues ja està, guanyar el premi, dieu. Diu, i mos estalviem, pues, no sé, 100 o el que valgui. No, no, és un producte que des de que s'encén fins que s'apaguen, tots els dies, habitacions, hotelets, encantos, restaurants, tots van allí, o bé dinen i esperen a que s'encenguen, o bé venen quan ja estan enceses i aprofiten per sopar i per dormir. I això genera producte fora de temporada. En els caps de setmana, activitat esportiva, Castelló ho està fent molt bé. Ja ho vam iniciar en el seu moment. Proves esportives diuen tots els caps de setmana. Tots els caps de setmana. Així quan fan un partit de futbol, pues els restaurants, tot l'alrededor al partit de futbol, s'omple de gent, i si juguen en Champions damunt, pues els hotels, els restaurants, això compta tot.
Jo, antes d'obrir la taula a Alejandro i a Mario, si volem fer-vos algunes preguntes, ja que traus de deportius i això, este diumenge, el municipi de Vila-real, a la plaça, tindrà 1.400 caires. Peníscola, com recibirà este partit?
Jo crec que és algo, i us dia antes, que difícilment, a millor, tornem a veure una final Espanya-Argentina. El que passa és que les casualitats a vegades són tant d'això i que es poden repetir. Però, i també és difícil veure tanta il·lusió a tanta gent i unida per uns colors que és espanyols. Encara n'hi ha gent que, lamentablement, hi hauria que donar-los de mitja part perquè encara no saben qui volen que guanyen. Jo soc culer tota la vida, però per què té que guanyar Messi? Messi és argentí i l'hem tingut al Barça, però... I després estan aquells nacionalistes que alguns, igual he nombrat algun partit, farà un partit moment, polític farà un moment, que tampoc volen que guanyen. Però, bueno, però pues, lamentablement, pues, són més els que volem que guanyen i tenim una il·lusió grandíssima que fa que tots els pobles hagin sortit al carrer, independentment de signes i colors polítics, en una il·lusió grandíssima de que tots junts poguéssim voler guanyar la selecció. Nosaltres farem en la plaça Santa Maria, que és un espai mític, on s'ha rodat Juego de Tronos, és un espai que dona sort. L'última Eurocopa la van veure allí i van guanyar. És prou menut, farem de peu i també en mesures, policia, el que sigui, però volem fer els joves un tardeo, però joves de totes les edats, crios i gent major, i l'únic que volem és compartir la il·lusió de tota Espanya en uns colors i unes senyes d'identitat i un saber jugar al futbol, perquè li van donar un bany de futbol a França. I esperem pues, que Messi, pues, que d'ací 4 anys, perquè este com es deu, Déu pot jugar tota la vida.
Tota la vida.
Vull dir, o sigui, que d'ací 4 anys, si no està a Espanya, que torna a Messi, que el guanyen a tots a Espanya.
Així no,
i guanyarem.
Hi ha molts argentinos sensats allà en Peníscola.
Sí, que n'hi ha, sí, molt, i bona gent. Bona gent.
En ells sí. Compartireu la pantalla, no? No,
no crec que ells vulguin... No sé, perquè si ve algú, si l'han compartit els francesos, no han de compartir els argentinos, sense cap dubte, que a més pues, hi haurà fotos, perquè jo allí em van, és un baret que hi ha a prop de la plaça, pues, penso assomar-me una mica antes per saludar-los, i també A veure, la gent quan està fora d'un país no te penses que està perquè vol.
Home, evidentment.
Crec que no estan de vacacions. Han vingut perquè els seus països no s'ha pogut, no han tingut
l'oportunitat de prosperar i estar millors, vamos.
I entonces pues la gent no és que la respectem. La respectem, l'admirem i la volem. Però el diumenge volem que guanyi a Espanya.
En parlar de l'eclipse, tu podries dir-nos quins són els millors puestos a Peñíscola on se pot veure l'eclipse?
Nosaltres hem ficat un punt que és el pàrquing dissuasori, que és el que han fet unes proves, van anar en la coincidència del sol més o menys antes de Sant Joan, calculant els dies antes i els dies després, passava més o menys en Sebora, i van decidir que és el pàrquing dissuasori en un espai gran, i allí pues, n'hi haurà un punt de referència en tots els serveis, ambulància, bueno, tots els serveis, vàters, seguretat, per a veure's des d'allí, però jo crec que no només des d'allí es podrà veure, jo crec que es podrà veure en diversos punts. El que passa és que són 8 i 10 de la tarda i ja estem 12 d'agost. Vull dir que la gent que no s'encanta, perquè millor en un moment donat passi i no ho veuen.
I vosaltres heu comunicat per algun puesto que ixe és el millor lloc o que
n'hi ha? Sí, això està referenciat, no només perquè és un punt d'interès de tota la comunitat autònoma. S'han fet diverses reunions dels temes de seguretat, pel tràfic, per tot, i al final és un punt oficial i la gent podrà saber en la informació que allí se podrà veure, però en altres indrets també. Jo no sé el que anem a el que volem és que no passi com la gent quan va a veure la neu, que molts agarren el cotxe tots a la mateixa hora quan està nevant i s'acaben les carreteres sense veure la neu i sense cadenes i els cotxes a les curetes. El que volem és que n'hi hagués informació com la que dius tu, perquè no hi haguen aglomeracions, no hi hagués el tràfic sigui fluid i la gent amb molta calma pugui veure algo que probablement no veurà en la vida després.
Jo li vull preguntar també com alcalde de Peñíscola i si teniu ja les platges totes preparades i també si teniu algunes activitats també preparades per als més menuts, per als més grans.
Bueno, les platges, ja que he dit que vam sofrir un nou temporal perquè no s'està actuant en la costa, no només en Peñíscola sinó en el resto de la província, en actuacions integrals de protecció de la costa. No obstant, tinc que dir que el govern d'Espanya, el cas de Peñíscola, ha respost en la regeneració del mal que es va fer en eixa temporal, i ho ha fet incorporant de 9.000 metres cúbics d'arena de la playa sur a la playa nord, això són com 20.000 banyeres, i després en una sèrie d'actuacions que es diuen actuacions dunares de protecció per a altres temporals. Però i jo no sé si això es tira els diners, no? Això haurà costat, i en tota la província són més diners, però la nostra només pràcticament ha costat 1 milió d'euros, i bueno, jo no puc no estar content, en part sí content, però en altra no, perquè tindria que abordar-se el tema de la costa de la província tota una, per a que això pues, els temporals siguin tinguin mínims efectes en espigons, en això que ho estudia, que ho tingui que estudiar. I què ha passat? Que això ha provocat que n'hi haguen retrasos en el tema del rentapeus, la gent pues, que són de conselleria, que tampoc no els té al dia el manteniment que tenen que tindre, i menys mal que l'Ajuntament pues, sí que disposa de dutxes, en este cas de dutxes que fan que la gent pues, pugui estar en comoditat a la playa, tal. Les playes ara estan en òptim ús. Tenim els punts accessibles que nosaltres fem molt d'incapeu, perquè tota la gent té el dret de la diversitat que tenim les persones i uns altres, tots tenim dret a usar la platja, i està la playa sur i la nord equipades per a eixe ús, el salvament també en vigor, i després activitats n'hi han de tot tipus. Ara està la setmana que ve, hi ha un concert en playa sur d'una emissora també molt important a nivell nacional, I bueno, al final les playes tenen que ser que les tenen que cuidar, però tenen que ser també un motiu de generació de riquesa i empleo. En els xiringuitos s'ha vist com el ficar xiringuitos en platja significa oci, però també significa empleo per la gent que treballa allí i també en totes les activitats que fan a la platja.
Jo tinc que dir, com a consumidor de la playa de Peníscola, sobretot la sur, que això dels pares tenen un plus de tranquil·litat, perquè els crios antes se moriran d'avorriment que ofegaix, perquè jo recorde que...
Poden
arribar hasta Eivissa, que l'aigua del Turmell, no, que vulguis o no vulguis, és un plus de tranquil·litat, que no vol dir que n'hi ha que guardar la guàrdia, no n'hi ha que baixar-la, però vull referir-me que en aquest aspecte, qui són pares de cosa que hi ha tres playes, encara no has avançat un metro, ja
te fuies.
Sí, ahí tens aquest plus de tranquil·litat. Jo recordo quan era jove, en els anys 80, sí, tu ja series alcalde, segurament.
No, vaig entrar el 2002.
No, és una broma que volia fer-te. Hi havia una zona d'ocio que, per lo que tu dies, no? de garitos, de hecho, Peníscola, hi havia molta gent així de Vila-real.
El
que
tubo.
El tubo. I això de la nit al matí, evidentment, se va desaparèixer perquè era una zona que molestava.
No complia les...
Però per aquesta gent d'aquesta edat, si volguera anar a la Peníscola, perquè s'ha enfocat molt més, s'ha enfocat més a lo familiar, no?
No, però n'hi ha un beach club que és dels més importants que n'hi ha.
I estava el Mandarina, crec que se diu...
Sí, que continua el Mandarina, n'hi ha altres pubs, n'hi ha beach clubs, hi ha oci...
O sigui, que la gent jove que no se pense que va a l'abuela...
Hi ha discoteca, n'hi ha una altra que només obre unes certes dies, hi ha de tot. Vull dir que
n'hi ha, que seguissin a haver zona d'ocio, sí, per totes les etats...
Però bàsicament el turisme, l'hem enfocat turisme familiar, però bueno, n'hi ha de tot. Vull dir que n'hi ha...
Que ningú se sentirà avorrit en casa perquè diu, vaig a Peníscola i vaig a avorrir-me, no?
Ningú s'avorrirà.
Pues no res, Andrés pues Martínez, ha sigut un plaer que vingués ací a Vila-real. Veurem-nos a contar-nos notícies bones, perquè tot és positiu. Tot
en turisme sempre sol ser positiu.
I que siguis que sempre, que serà bona senyal la renta per càpita d'esta província va acabar amunt, que al fi i al cap és un benefici comunitari per a tots.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Vila-real, molt bé.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Campanya d'abonaments del Vila-real Club de Futbol. Fins el 18 de juliol, renova el teu abonament la Liga o Champions, online o en taquilles de l'estadi. Més informació i renovacions online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
El Termet és el pulmó verd de Vila-real, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continuï sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Vila-real i gaudeix del Termet amb coneixement.
Yo no fui de lo primero, pero el mejor que lo hizo así. Entonces, ¿pa' qué mentirnos?
Bueno, quan hem començat el programa, Mario, havíem parlat de que avui és el Dia Internacional del Tatuatge.
Aixina és, pues hem baixat als carrers de Vila-real a preguntar-li a la gent que si té tatuatge, si no té, si en algun moment té pensat fer-se tatuatge i què opinen en general dels tatuatges, i això és el que ens han dit.
I d'avançadilla, d'aquest 38% a nivell mundial que diuen que té tatuatge, n'has pillat algú?
N'he pillat algú, n'he pillat
bueno,
algú.
Pues anem a conèixer-los.
Hemos salido a preguntar, porque hoy es el Día Mundial del Tatuaje. Bueno, ¿cuándo se hizo usted el primer tatuaje?
Me lo hice con 13 años.
¿Y qué se hizo?
Me hice el Yin-Yang.
¿Y qué es eso, más o menos, para la gente que no sepa lo que es?
El significado del
el bien y el mal.
Vale. ¿Y qué otros tatuajes lleva?
Pues llevo también un hada, que me lo hice con 40 años, significado de las hadas porque me gustan. Llevo también otro, que son los leones, significado de familia.
¿Y alguno más lleva?
Y llevo pues un tatuaje de mi nieta cuando nació.
Muy bien, ¿y cuál es el que más le ha dolido?
El tatuaje de la espalda, el de los leones.
¿Sí? ¿Y el que menos?
El que menos... que me ha dolido, te podría decir que el de la muñeca, el de mi nieta.
Sí, aunque dicen que por la muñeca y tal suele ser donde más, sitios que más duele, pero no.
El que menos me ha podido doler.
Hola, buen día. ¿Vos te tatuaches?
No, no en tinc cap.
¿Y conéis alguna persona, algún amigo que tenga tatuaches?
Sí, uns quants amics meus en tenen tatuatges y la meva novia, en específic, neté. Neté... xicotets, que no són de cos complet, però sí que conega gent que s'ha fet tatuatges que li cobrissin el braç sencer i ja te'ls faig.
I aquests tatuatges se'ls fan perquè queda bé o té algun tipus de significat?
La veritat no ho sé, però suposo que els agradarà com queda o significarà algo especial per a ells.
I a tu t'agradaria alguna vegada fer-te algo?
Pot ser, però passa que a mi no m'agraden els tatuatges xicotets que te fas en diversos punts del cos. Si m'he de fer un tatuatge, m'he de fer algo gran que tinga sentit, que estigui fet per un artista, que bàsicament que estiga ben fet. No sé si m'explico.
Sí, sí, però encara no t'he pensat no. Aixina algo 100%.
De moment no, de moment no. De moment no, a part que no tinc diners per a fer-me un tatuatge ara mateix, no tinc cap pressa.
I no sabies tampoc quina part del cos ni res?
No, encara que pot ser l'esquena. Qualsevol part que jo pugui cobrir-me per si alguna altra persona li incomoda, me valdria.
Pues ya está.
No, pero mis hijos sí, y me gustan.
¿Y tiene pensado hacerse alguna vez?
Sí, en breve.
¿Y qué tiene pensado hacerse?
Dos corazoncitos.
Perfecto, ¿y dónde se lo quiere hacer?
En Moncofar Playa.
Muy bien, ¿y en qué zona del cuerpo?
En la muñeca.
No tengo ninguno.
¿Tienen pensado hacerse algún tatuaje?
Me gustaría hacer un tatuaje con mi madre, algo parecido para recordarla siempre el día de mañana.
¿Y tiene amigos que tienen tatuajes?
Sí, amigos y hermanos.
¿Y por qué no se ha hecho nunca un tatuaje?
porque nunca he encontrado algo lo suficientemente importante como para tener siempre tatuado hasta ahora.
Pero nunca has pensado nada malo de los tatuajes.
Bueno, ni... Nada, de hecho me encanta, me encanta que cada uno en su cuerpo exprese su arte o lo que quiera en su cuerpo, me parece maravilloso.
¿Y una vez se haga este con su madre, tiene pensado otro?
De momento no, solo ese, porque no tengo nada más así que me llame, es solo, claro.
Hola, buenos días. Yo no, ni uno. Yo soy virgen en eso.
Vale, ¿y conoce a alguien que tenga tatuajes?
Sí, mi hija y sí, mucha gente joven que sí. Bueno, y gente de mi edad que también tienen, ¿eh?
¿Y su hija, por ejemplo, me podría decir algún tatuaje que tiene así en concreto?
Mi hija tiene uno en la tripa, uno en el brazo, con la foto de sus abuelos, otro detrás de la pierna que pone bendecida, tiene unos cuantos más.
¿Y usted no tiene pensado hacerse nada? ¿Pero por qué? ¿Porque piensa que son feos? ¿Porque duelen? ¿Por qué exactamente? ¿Alguna razón?
Porque no me gusta llevar tatuajes. Me gusta a lo mejor verlos en las personas, sí, y luego también sí tengo miedo a las agujas. Yo sería incapaz de que me... Tengo fobia.
Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui lo primero, pero el mejor que lo hizo así. Entonces, ¿pa' qué mentirnos? Entonces, ¿pa' qué engañarnos? Le pedí a Dios por tu labios, pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo, bailándome despacito. Tú eres lo que siempre quise, y aunque yo se tarde un poco. A Dios le pedí fortuna y no me la concedió. Entonces dame salud, que del resto me encargo yo. Y por esa carita bonita, así que te noto.
¿Sabías que el mosquito tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicote d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real. En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, i seguint per la ruta, per buscar a tots els gent de Vila-real que han fet la diàspora i se n'han anat per ahí, però que tenen que tornar, Mario. No te s'olvide que tot el que se'n va, torna. I anem a buscar i a parlar en Carmen Nebot. Molt bon dia, Carmen.
Bon dia.
Ella, recordem als nostres oients, que és monitora del campament de la Puríssima d'ací de Vila-real i en les quals estan en Alarcón, a Cuenca. Què? Com han anat aquests dies per allí?
Bé, molt bé. Hem patit un poc de calor, però molt bé. Ja estem un poc agotats, ja, tant els xiquets com els monitors. Ja últim dia, però bueno, molt bé, ens ho hem passat molt bé. Em està molt a gust, també, el joc acompanyat.
Això és el que volia dir, és l'últim dia. Què guardeu en les maletes? Quina experiència heu guardat?
Pues es guarden sobretot molts records que jo crec que hasta l'any que ve seguirem guardant, hasta que no comença l'altre campament. Sempre te'n recordes de bons moments que has passat, així en amics que has fet i tots junts, sobretot això.
¿Anécdota, alguna anécdota que d'ací 20 anys, quan sigues abueleta, ja contaràs? ¿Tens alguna o què?
Uf, pues la veritat que tindria moltes anècdotes, però no sabria ara mateix quina contar-te de totes.
I el poble és preciós, no? A l'Arcón, heu arribat a fer alguna una excursió a veure el castell o què?
A l'Arcón, al castell, no hem anat. Sí que és veritat que hem fet una caminata i vam anar a veure el pantano que està així a l'Arcón,
sí, que està
que és molt bonico, la veritat. No res, va ser una caminata tranquil·leta, 4 quilòmetres crec que van ser, i vam anar allí al pantano i vam fer allí algunes activitats, vam almorzar, i a hora de dinar ja estàvem així altre camí a l'albergue. També és veritat que el temps, al fer molta calor, tampoc volíem que fos una caminata molt llarga.
Bueno, mos podries comentar què esteu fent avui, què heu fet avui?
Avui, a part de preparar les maletes i tot, hem acabat de fer les últimes activitats, tant el campament de menors com joventut. Estem ja com ultimant les temàtiques que havíem fet, aclarint. En el nostre cas hem fet durant tot el campament un cluedo, i avui s'adivinava qui era el culpable del cluedo. Per tant, este matí hem desdejunat i hem fet l'última activitat del dia. Ara estem acabant de preparar maletes i ara en res anem a dinar.
Bueno, ¿nos podries dir les activitats que més li han agradat als xiquets?
Jo crec que sempre és un xoc de bases, en el qual els xiquets estan dividits en diferents grups, que són els grups que fem durant tot el campament, i, per exemple, el grup 1 té que anar a atacar al grup 2, el grup 2 al grup 3, i així fins a completar tota la roda. Dins d'aquest grup estan dividits en atacants, defensors i recolectors, i ahir la veritat que és un xoc que s'ho passen molt bé perquè tots corren, tots se divertixen, i és veritat que també acaben alguna vegada enfadar.
I diries que n'hi ha algun xoc que a lo millor no li s'ha agradat o a lo millor no han entès del tot bé?
Pues jo en guany sí que és veritat que destacaria que van fer un xoc així un poc d'anar prova a prova, i en el qual els teníem que a lo millor embrutar un poc més perquè era tipo una guerra de colors, i ahí sí que crec que no es va xocar molt perquè els colors no van acabar de pintar, però per lo demés les dinàmiques tot molt bé, o sea, es va agradar. L'únic que no igual no es va agradar tant a nosaltres perquè la finalitat en la que nosaltres el vam fer no va acabar bé l'objectiu del xoc, però bueno, bé, sí que es va agradar.
I bueno, ja teniu alguns xiquets que vos han dit l'any que ve torne segur.
Sí, la veritat que i primer van les acampades i ja mos han confirmat alguns xiquets que segur que venen.
Carmen, jo també vull saber si heu fet activitats per la nit.
Sí, però sí, la veritat que com el lloc és fer llum, hi ha algunes zones que sí que estan més oscures, però bueno, sempre diem que se porten alguna llanterna i per la nit, pues mira, este mateix xoc de bases que t'he comentat abans, el vam fer un dia per la nit i els agrada molt, la veritat, i se cansen els xiquets i corren. És veritat que n'hi ha que anar amb cuidado perquè ha de ser tot de terra i n'hi ha pedres i de tot, pues algunes caigudes hem tingut, però bueno, molt bé, sí. També hem fet per la nit, sempre solen fer una nit així, la nit de por, i també ens va agradar molt.
Bueno, i estem a estiu. Quines activitats aquàtiques heu fet?
Pues, per exemple, la majoria de dies hem anat a la piscina, una horeta, o a lo millor per el matí o per la vespre, i en la mateixa piscina fem xocs d'aigua, fem xocs de relevos, i després també així en el albergue, en unes mangueres, pues lo típico en pistoles de agua, en globos de agua, en poalaes, algo va a apañar conforme en pogut.
Y entonces hoy acabeu ya, dineu allí, no me imagino, ¿no?
Sí, dinem así y ahora a las 4 vindrà l'autobús. Ho tenim tot preparat o mitjanament tot preparat i ja farem marxa. Ara estan acabant les cuineres de fer, avui anem a dinar macarrons, els macarrons de Conchita. I això, anem a veure, segur que
són famosos, no? Els macarrons de Conchita són famosos, no?
Sí.
no teniu hora de plegar, no?, per no ficar pressió als pares, no? Conforme vos aproximareu, anireu dient, pues mira, d'ací mitja horeta...
Clar, aniré comentant perquè és veritat que, per exemple, el vindre que va així, vam tindre una retenció de 4 hores en l'autobús, per tant, tampoc volem... Crear... A lo millor són unes 2 horetes i mitja o així, però a lo millor si n'hi ha algun contratemps... es pot complicar i poden arribar més tard. A les 4 vindrà l'autobús i aproximadament a les 4 i mitja tenim previst eixir d'ací.
Pues no res, Carmen, desitjavos que tingueu una bona tornada, un bon viatge, que no pilleu ninguna retenció i que, bueno, que quan arribeu ací són tantes les ganes d'haver-lo passat bé que ja estiguin apuntant-se ja per l'any que ve tots, eh? I tu la primera, pues sí, com a monitora.
Esperem que sí.
Bueno, bon viatge.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Anem amb Javier López, regidor de joventut del municipi de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Pues volguera saber una miqueta els cursos que teniu previstos per a este estiu, perquè jo, per exemple, tinc dos fills ahí tombats al sofà, segurament molts pares tindran este problema en els seus respectius. Quines activitats té el municipi per animar a aquestes persones a que abandonen el sofà i la maquineta?
Molt bé, pues la realitat és que ara l'estiu és una bona oportunitat per a abandonar un poc aquest estudi que se fa durant l'any i abordar altres tipus de formació o titulacions que poden ajudar sobretot a aquestes eixides laborals per als joves, que també són compatibles, com no pot ser d'altra manera, en durant el curs lectiu continuar en els estudis que estiguen cursant. I en aquesta línia, feia uns dies acabàvem el curs de monitor d'activitats de temps lliure, que és un curs molt demandat ací a la ciutat de Villarreal. La realitat és que tenim moltes entitats que organitzen campaments, que fan activitats en xiquets i en joves. Aleshores, n'hi ha molts joves del nostre municipi que aposten per este curs i cada any plenem el cupo. Enguany ha sigut un any molt nombrós, hem pogut arribar fins a les 35 places i destacar que ha sigut tot un èxit. Feia uns dies concluïa, vaig anar a l'acomiadament dels xicuelos, que ara comencen i aquest període de la part pràctica. Diguem que el curs te brinda tota la part teòrica de primers auxilis també té una part important, de com tractar determinades situacions en els xiquets, moltes dinàmiques i jocs com no pot ser d'altra manera. I el que dius, és un curs molt demandat que ara tancàvem, però que per als joves que també estiguen interessats, està clar que a l'estiu següent el tornarem a tindre. És cert que és un curs molt, molt golós, podríem dir, perquè en aquest cas és un intensiu. Aleshores, durant 2 setmanes pràcticament, tots els dies se va a fer aquesta formació i és molt més ràpid, però hi ha una altra combinació per a aquella gent que ara en estiu o bé no tinga plaça o no puga permetre's fer-lo per diferents circumstàncies, i serà de cara al setembre fins novembre, i en aquest cas serà en dissabtes. No és un intensiu, sinó que cada dissabte se fan unes hores, i també pues, convidar a la gent que tinga inquietud per tindre esta titulació a que participe i que s'inscriga. Tota la formació que l'Espai Jove brinda, que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament brinda per als joves i per als no tan joves, se publica a les xarxes socials, normalment de l'Espai Jove. Tenim xarxes socials, pues, sobretot Instagram, per als més joves, que és la que més utilitzen, i després també a les xarxes oficials de l'Ajuntament, al perfil poden consultar-ho, o simplement venint allí de manera presencial també poden inscriure's. I se diguem que és el més golos, per lo que diem, que al final va molt en la línia de com és la nostra ciutat, com els joves de la nostra ciutat se relacionen en totes aquestes entitats que organitzen ara l'estiu. Estan organitzant campaments, algunes que ja han acabat, algunes que estan ara mateix en marxa i altres que al llarg de l'estiu estan desenvolupant campaments. I en aquesta línia pues, l'Ajuntament també no només brinda aquesta formació, sinó que els recolza i estem immersos pues, en aquestes visites estivals als campaments on representants de l'equip de govern i també de la corporació municipal en alguns casos anem a visitar a aquestes entitats, sobretot per a conèixer de primera mà com estan, què tal el lloc on es troben, perquè al final ens agrada que allà on van porten el nom de Vila-real, i ens agrada també veure tot ixe esforç i ixe treball que posen i que dona els seus fruits en ixos dies, perquè són molts mesos de preparació, molts mal de caps, perquè al final la majoria d'aquestes entitats estan composades per gent jove que ha de traure temps extra per a poder fer tot això. En moltes ocasions molts d'ixos monitors inclús agafen vacances del treball per a poder anar allí, cosa que també crec que és d'admirar ixa joventut que tenim ací a la ciutat. I per als que tal volta no estan tan en la línia d'aquests campaments, d'aquest tipus de formació, l'Espai Jove també brinda altres títols o altres formacions que són assequibles tant per el nivell de temps de dedicació al curs com també econòmicament, i que després poden ser, com dir al principi, aquesta eixida laboral que puga ser compatible.
Compatible. I ara, per exemple, en breus es començarà un, no? I quin és el que teniu previst ara mateix?
Correcte, tenim programat el de monitor de menjador escolar, que se realitza, crec que són 4 o 5 dies, no és un curs que tinga molta càrrega de formació, i el programem per a final d'estiu, els últims dies d'estiu i primers de setembre, per a fer-lo coincidir en aquest moment quasi d'inici del curs escolar, ja que en aquesta formació molta gent comença ja directament el curs pues, treballant en un menjador escolar. La realitat és que aquest curs té diferents vessants, no només seria el com atendre en el propi menjador escolar, sinó que també té aquesta part de primers auxilis, com deurien de tindre tots els cursos que tenen que veure en xiquets i en joves per a poder reaccionar front a qualsevol situació complicada. Tenen aquesta part d'higiene i seguretat alimentària, que també és molt important, però també tenen la vessant d'educació en valors i de pues, organització d'activitats que siguin també dinàmiques, perquè al final el monitor de menjador no és només una persona que ha de dir-li als xiquets menja d'això, menja les verdures, que a vegades tenim aquesta concepció, i no, és també una mena d'animador que té que crear un ambient que siga positiu per a que també aquest moment de menjar, que sobretot de normal en els més xicotets se pot fer complicat, perquè ja sabem que quan tots érem menuts, o almenys a mi me passava, tenies tantes ganes d'eixir de nou a jugar que tal volta el dinar era com un tràmite i no tinc molta fam, i crec que hem de canviar un poc la concepció ixa de antes de menja-te-ho tot, menja-te-ho tot. No, n'hi ha que animar també els xiquets i fer-los entendre la importància que té ixe moment. I este curs, la veritat que en ixe sentit és molt positiu. I després un poc en la línia, i per aquells que tal volta no els puga satisfer este curs, pues tenim un altre que també se programarà sobre aquestes dates i que anirem publicant en les xarxes de l'espai, que és el de manipulador d'aliments, però en este cas hortofrutícola, perquè també considerem que és important. Al volta també prepararem algun altre de manipulador d'aliments d'hostaleria, com hem fet en altres ocasions, però l'hortofrutícola ens interessa sobretot per el mateix que diem abans, perquè el programem i la campanya de taronja, perquè normalment està orientada ahí, comença. Aleshores és una manera de dotar d'una formació que en aquest moment va tindre de demanda de gent i que també sol abarcar un perfil diferent. Monitor de menjador i monitor d'activitats de temps lliure sol abarcar unes edats una miqueta més tempranes, podríem dir, i molta gent, per exemple, que cursa estudis universitaris o de formació professional pot trauser ixe títol i compatibilitzar, però tal volta altres que en un perfil d'edat una miqueta més avançat o que ja han acabat ixos estudis i necessiten un treball o una dedicació una miqueta més exclusiva, per dir-ho d'alguna manera, pues tenen també l'oportunitat en este curs de manipulador d'aliments, en este cas del sector hortofrutícola. I un poc en esta línia, pues és el que busca la regidoria de joventut, anar donant ferramentes, en este cas títols i formació que siga, com diem al principi, que siga accessible, que siga senzilla, que no tinga un volum o una càrrega d'estudi perquè sempre considerem que són complementaris, però que puga ajudar a això, que els més joves sobretot pues tinguin uns ingressos, puguen compatibilitzar els seus estudis, puguen tenir una major independència i sobretot també són tot el que van adquirint ferramentes i valors de cara al futur, tant en la formació de xiquets com el treball, com inclús en la gestió dels propis recursos i no dependre tant pues, dels pares o de cada un en el seu cas de qui depenga.
Al ser una entitat pública la que emetís estos cursos i tal, estan oberts als xiquets de la comarca, no? De, per exemple, de Burriana, d'Almassora, per a poder ser admitits en estos cursos, no? M'imagino, no? Pregunte.
Sí, correcte. Al final nosaltres ho enfoquem sobretot a la població juvenil de Vila-real, en el sentit de que al final són els que més ens preocupen, la gent del nostre poble. Però és cert que són convocatòries obertes, és a dir, si en un curs tenim 35 places que es poden oferir i hi ha només 20 persones de Vila-real que volen cursar ixa titulació, no tenim cap problema en gent que és d'altres municipis que puga fer ús. Al final la formació jo crec que és important per a tots, siguem d'on siguem i vinguem d'on vinguem.
Així estan vosaltres també, Mario Rodríguez i Alejandro Pérez. No sé, vosaltres que sou joves i a lo millor esteu interessats en algun curs d'estos, que li agradaríeu preguntar al regidor?
Per exemple, el curs de monitor de menjador, eixa gent que tinga interès en fer-ho, què se trobarà en eixe curs?
Bé, la realitat, jo puc parlar en primera persona, no només com a regidor, sinó que abans de ser regidor també he cursat este tipus de titulacions en l'espai jove i la veritat que m'han anat molt bé. En el cas del de monitor d'activitats de temps lliure, està treballant durant 3 estius consecutius en escoletes d'estiu i demés, al poble i fora del poble, i la veritat que te dona molts recursos. I després durant l'any també te dona la possibilitat de fer extraescolars en els col·les i en els instituts de la ciutat, una cosa que també te fa conèixer, pues, i és una cosa bonica perquè veus els xiquets i després t'estopetes pel carrer, també vas veient la evolució. Estos dies que estava visitant campaments me feia una miqueta de gràcia perquè dia no sé si creixen ells molt ràpid o mos estem fent el resto majors, però veies a xiquets que havies tingut fa uns anys en algunes extraescolars i ostres, com canvien, com evolucionen, la veritat que està molt bé. I en el de monitor de menjador em va sorprendre perquè com diem, a l'estar obert topetem perfils joves, però perfil una miqueta no tan joves, que de pues, gent que està buscant eixides laborals diverses i fa eixa titulació per tindre més ferramentes i poder sumar, diguem, al currículum. Aleshores, eixa diferència generacional que n'hi havia en la formació també té favor les situacions des del prisma de gent que tal volta ja eren pares o que vivien situacions paregudes a les que se comentaven, i aleshores veus respostes diferents a lo que tu te planteges, i en aquest sentit se van a topetar, jo crec, els que s'inscriguen, això, la varietat de perfils que també t'ajuda a viure les situacions des de diferents punts de vista. I després el que comentàvem, doncs una formació més integral en quant a la gestió de les situacions, a la gestió dels primers auxilis i la higiene, que és, diguem, tota la part més oficial o la més teòrica, i després un apartat molt pràctic en el sentit de veure situacions reals que podrien passar, practicar dinàmiques que se podrien fer per a tindre entretinguts també als xiquets, que és important. Jo crec que tots aquests cursos tracten de mesclar, excepte el de manipulador d'aliments, que sí que és més centrat en el tema laboral, però la resta tracten de mesclar un poc els dos conceptes. La teoria és superimportant, però hem de saber portar-la a la pràctica i també dinamitzar els grups. O sigui, que jo crec que això és el que es trobarien.
I has dit una cosa molt interessant, que és que lo típic del monitor del menjador, que és aixina que t'ho tens que menjar i tal, i n'hi ha que canviar aquesta concepció per a fer activitats, no? Per exemple, quines activitats proposeu o de quina manera voleu fer aquest canvi de percepció del monitor?
Molt bé, la realitat és que la feina del monitor no només està dins del propi menjador, és a dir, generalment en les escoles hi ha turnos per a anar al menjador, aleshores el monitor de menjador també quan estan al pati segueix sent monitor de menjador, i quan acaben de dinar i tornen a eixir continua sent monitor. Aleshores, normalment s'ha de buscar, pues, això, que les activitats siguin abans i després del dinar, però inclús durant el dinar se poden fer dinàmiques de manera de, sobretot als xiquets els agrada molt el tema de la competició, i sempre que se fomente la competició sana, pues a veure qui menja més verdures o a veure, i tot això, i aquest tipus de dinàmiques ja canvia la concepció o aquest estigma que a vegades tenim de lo que s'ha vist tota la vida en els menjadors escolars, i és una visió, jo crec, que més propera als xiquets, més propera també a la realitat, que hem d'entendre que al final són menuts i les seues prioritats, com diem abans, estan en altres coses, i totes aquestes ferramentes són les que te dona el curs. Te donen, està clar que cada un té també dins de si mateixa unes virtuts que pot desenvolupar més o menys, però ahí se vos donen com unes bases generals. Pues podeu fer aquestes dinàmiques, podem fer aquests jocs, inclús en ocasions n'hi ha menjadors en els que hi ha xiquets que no estan habitualment i aleshores allí no se coneixen, perquè n'hi ha xiquets que se queden un dia, uns altres un altre. També el fet d'intentar fer grup entre xiquets, i com no, el tema dels valors, que crec que és el més important, que al final també són educadors, que una part molt important d'aquests cursos també està orientada a això. És una educació, podríem dir, no formal, conforme està qualificada, és a dir, no són estudis de primària, de secundària, ni de graus, però sí que és una educació no formal en la que no només són monitors, sinó que també tenen aquesta línia educativa i d'ensenyar als xiquets.
I a part d'aquests cursos que teniu, l'Ajuntament per aquesta temporada primavera-verano, no? Bueno, ja són estos, diguem, però per la primavera-otoño, que es comença d'això, teneu algun en ment pel pròxim trimestre? O...
De cursos de formació anirem plantejant. D'activitats, sí, sobretot ara quan retomem, diguem, una vegada passen festes del poble, sobretot, perquè la realitat és que ara en estiu baixa una miqueta la intensitat, també hi ha gent que se'n va fora, però per a la gent que està així, pues, se va presentar una programació àmplia de viu l'estiu al Termet, que també n'hi ha propostes per als joves, i la realitat és que una vegada passen les festes del poble, que pareix que la maquinària torna a moure en molta intensitat, perquè després ens volen els últims mesos de l'any, passen volant. Ahir pues, retomem molta activitat en l'espai jove, també poden estar atents a les xarxes perquè publicitem l'alternativa de l'oci nocturn per a aquells xicuelos que no saben on anar i volen topetar un lloc on estar i on fer activitats, on conèixer gent, doncs l'espai jove obri les portes, generalment en divendres i en dissabte de vesprada, unes hores, i allí n'hi ha també monitors, però la realitat és que els propis joves són els que decideixen un poc la programació que volen seguir, les activitats que volen preparar, i cada setmana se van adaptant un poquet d'això. Doncs n'hi ha vegades que proposen fer vesprada de jocs de taula, altres que vesprada de videojocs o karaoke, és a dir, al final és un poc també que naix cada ells la iniciativa i tenim aquesta activitat.
Pues no res, Javier López, regidor de Joventut, recordar a tots els joves de Vila-real i comarca, perquè al ser una entitat pública recordem que tots tenen les portes obertes per a poder entrar en tota classe d'activitats ofertades per el municipi, y que estiguen, por eso, a las redes sociales, a Instagram, incluso en la sede física, que la cree que está a la banda de la estación del tren.
Correcte,
no cree que
está allí, ¿no?
Sí. La Avenida Francia, pues se poden apropar i informar-se perquè n'hi ha una àmplia varietat per a tots els gustos i sabores, no? I entonces segurament hi haurà algo que es trobaran que es farà que intenten participar.
Sí, i només ja pel fet de formar-se i de tindre aquestes inquietuds i després sobretot per algo molt positiu que allí se relacionen, coneixen a molta gent, també pot obrir nous camins i noves vies, molta gent que fa el curs allí després fa pràctiques a lo millor en entitats de la ciutat i comença a vincular-se. I des d'ací pues, una salutació a tots els que ja han fet campaments, als que estan en campaments i als que faran, perquè considerem des de l'Ajuntament de Vila-real que fan una feina enorme i tremenda per la conciliació, que també és molt important, per ajudar als pares a que puguen compaginar aquests treballs que tenen i que els xiquets també puguen relacionar-se en aquests campaments, disfrutar i desenvolupar sobretot pues, habilitats socials i molts valors, perquè la veritat que en aquests campaments destaca això i voldria despedir-me així saludant-los i donant-los les gràcies.
Pues moltes gràcies, Javier López, per haver vingut a contar-nos-lo i espero que tots estiguin enterats per aprofitar aquestes ofertes que oferteu.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Viu l'estiu al Termet de Vila-real. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Vila-real. Vila-real avança en cultura.
Cada boleto es un gesto de apoyo, lo que hacemos por las personas.
Compra tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Veu aulla sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, fruites i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
Estàvem així, Txelo i jo, parlant de que anarem a dinar al casino. Vosaltres vos apunteu o què?
Home, segur. Però ja no, toca, ja toca.
Però no sabem quin menú n'hi ha. A Víctor, vull preguntar... Que
vull anar a Víctor també, sí.
Pues a veure, que mos entirem a veure quin menú és i així anem apuntant-nos ja el que volem.
Buenas, Rocío, ¿qué tenemos hoy para comer?
Pues mira, hoy viernes tenemos de primero ensaladilla de atún rojo, salmorejo de sandía y queso de cabra, pulpo encebollado sobre parmentier de patatas y la croqueta del día hoy es de jamón. De segundo, arroz de gambas y zamburiñas, merluza gratinada con muselina de ajos y con guarnición de verduras. El canelón de carne mechada con bechamel y queso parmesano, costilla ibérica al horno con patatas asadas y pimiento. Y como siempre, 16 euros entre la primera bebida y elegir café y postre y aire acondicionado.
Lo del aire acondicionado es
importante. Es muy importante, ¿eh?
Es un no de dao,
el costillar está bien, pero el aire acondicionado me se encara.
La terraza con que no habéis molado, no, no, sinceramente, no. Porque bueno...
Pues ara anem a escoltar ja són les 2:04, les primeres notícies de Serenfit, que ens apropa les notícies de deports que hi ha nascut a la nostra localitat.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop. Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
Bona vespre, sóc Pepe Mesquita i entrem així perquè la pilota professional continuem en el trinquer de Vila-real tots els divendres. De moment, tot el mes de juliol. Segurament en agost farem un paronet de 2 setmanetes, però de moment estem continuant en divendres fent la partida professionals. I vos comente, avui divendres, dia 17, a les 6:30 de la vesprà, juga Héctor de Sueca i Álvaro Mañas de Villarreal contra Vicent de Vinalesa i Montraval. Una partida de 4 joves, però 4 joves, 4 promeses. 4 jugadors que mos agraden molt, que són molt valents, que ho donen tot. I, més a més, segurament, d'ací un anyet o dos, estaran ja en l'escalafó de les primeres figures. A tot això tenim Álvaro Mañas, que és de Villarreal, que té molt bona projecció i estem donant-li moltes oportunitats perquè té moltes qualitats, té molt de físic i a veure si pega ixe botet, que no és gens fàcil, però que ell té possibilitats i té moltes condicions per poder arribar a les figures de la pilota valenciana. Repetim, avui divendres a les 6:30 de la vesprà, en el trinquer de Villarreal, Héctor de Sueca i Álvaro Mañas de Villarreal contra Vicent i Montraval. Una partida molt atractiva i espero que mos agrade a tot el món. Moltes gràcies i fins el divendres que ve.
I este cap de setmana tenim cursa ciclista. Xus, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, explica'ns un poc quina prova tenim este cap de setmana en el poble.
Bueno, lo que tenim és una cursa que té el nom del nostre campió, de Sebastián Mora, i que, bueno, bàsicament és una cursa en edat escolar, també per a que la gent més jove pues, del club ciclista i gent que vinga pues, pugui participar i d'alguna manera pues, posa el ciclisme pues, una altra vegada, perquè en esta ciutat sabeu que el ciclisme sempre està ben considerat, és un referent, tenim la Vila-real Morella, que jo crec que ha sigut un èxit en guany en retornant aquestes 3 etapes i ara pues, està premi Sebastián Mora, esta cursa escolar, on hi haurà una gincana i després pues, unes proves individuals diumenge des de les 9 del matí pues, fins a la 1 en el carrer L'Ermita davant de Carmelites. Recordar a la gent que tinga un poc de paciència en els accessos que intenten anar per la part de darrere que estarà tallat, però sobretot que s'acosten, que participen com a espectadors també de la prova i que disfruten i que entenguen, no? Pues que fomentar l'esport entre la gent jove. Estem en pleno mundial de futbol, tindrem una final el mateix diumenge, però jo crec que és totalment compatible, no? En el nostre esport jo crec que és el més important que té la ciutat, al marge del futbol, que és el ciclisme per l'arraigo que té des de sempre. La cursa de Sebastián Mora és una prova habitual del club ciclista, o sea, el fan pel tren en l'edat escolar, però bueno, ja et dic, és la prova que dona nom el nostre campió i es fa de manera regular cada any, o sigui que nosaltres contentem que continuï. Són gent jove, que és sobretot importantíssim, no? que tinguin els valors de l'esport, del sacrifici, de la constància, del treball i també pues, un poc de la competitivitat, però des d'una manera sana. No? Això jo crec que fa xiquets forts, tenir sentit, es fa tindre valors i es fa millor ciutadà, segur.
Xus, moltes gràcies.
Pues moltes gràcies a vosaltres i agrair tant al Club Ciclista com a no sé campió, Sebastián Mora, no? per esta implicació, per estar en uno posar el nom i estar pendent, i el ciclista per tota la tasca que fa, moltes vegades en condicions difícils, tenim que fer un esforç en millorar el circuit d'entrenament. En guany pues, intentarem pegar-li una espenta, l'any passat ja vam pegar-li una espenteta, en guany la idea és, abans que comenci la part escolar, també pegar-li una altra espenteta i intentar a veure si som capaços de dotar en millor condició mentre que esperem aquesta pista d'atletisme en un velòdrom.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Vila-real Connecta.
I també Víctor Rubio també ens porta més notícies del nostre
sí,
equip de futbol.
De fet, per a començar en José María Villalba de Canal Sur Radio, que ens explica com està tot el tema del porter del Villarreal, de Conde.
¿Qué tal? Muy buenas. Parece inminente la llegada de Diego Conde al Real Betis Balompié en una operación que finalmente se va a cerrar con una cesión con opción de compra no obligatoria en torno a los 3 millones de euros que supondrán la llegada del portero del Villarreal al Real Betis Balompié. Una operación que parece extraña ya que son dos equipos que pelean por el mismo objetivo, la máxima competición europea, y que, bueno, parece llamativo que el Villarreal le dé esas facilidades al Betis para firmar a su futbolista. Había distintas opciones, pero es una petición expresa de Manuel Pellegrini, una vez conocida la desvinculación oficial de Pau López con la entidad verdiblanca, que se irá finalmente a la Andorra, y había voces dentro de la dirección deportiva que querían apostar por lo que ya hay en casa. Ha vuelto Guillermo, el guardameta portugués, después de una cesión exitosa con el Valladolid, pero finalmente se marchará al Córdoba Club de Fútbol, y sobre todo con un portero que hay muchísimas esperanzas puestas en él, que es Manu González, recientemente campeón de Europa con la selección sub-19, titular y sin recibir ningún gol durante todo el torneo, pero entiende Pellegrini, el cuerpo técnico, que no tiene todavía experiencia suficiente para jugar como titular en el Betis, por lo que se quedará como segundo portero Diego Conde y como tercero el canterano bético. Manuel Pellegrini acostumbra en las últimas temporadas alternar la portería. De hecho, la pasada campaña Pau López era el portero de Europa y Álvaro Vallés el portero de la Liga, y quiere un portero experimentado como Diego Conde para alternar esa portería y que ambos jueguen las distintas competiciones que va a disputar el Betis, que recordemos que este año va a jugar la Champions League. También resulta llamativo como detalle que el Sevilla Fútbol Club en las últimas semanas había negociado con el Villarreal para poder incorporar a Diego Conde, pero finalmente la llegada del griego Odisea Blajodimos pues hizo que se bloqueara la operación y que finalmente pues fueran por un portero que ya jugó la temporada pasada en la entidad nervionense. Por tanto, te puedo comentar eso, que va a llegar en las próximas horas a Sevilla para firmar como nuevo jugador del Betis. Ya, de hecho, te lo doy en exclusiva, están preparando el anuncio que tan famoso se vuelve en redes sociales del Betis, con un coche y una paellera encima, así que el Betis jugará con ese símbolo tan llamativo de Valencia y formará una portería con Álvaro Vallés, Diego Conde y, como te decía, Manu González.
També tenim notícies del Llevant, no? Que arrima postures sobre Requena, i per això està Alejandro, no? Que t'has informat avui.
Sí, també hem parlat en Luis Sancho del diari Basque, ens ha contat un poc la situació de Requena amb el Llevant i que ja està allí a les oficines.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tal como informamos ayer en AS, las negociaciones por Dani Requena habían avanzado significativamente en los últimos días. De hecho, una fuente me comentaba que la operación a falta de flecos estaba prácticamente cerrada y que era de forma inminente, y así lo vemos, ¿no? Dani Requena esta misma mañana ya está en las oficinas del Ciudad de Valencia para firmar ese nuevo contrato que le vincularía al Levante en principio en calidad de cedido con opción de compra, aunque ya sabemos cómo se maneja el Villarreal en este tipo de cuestiones, que si el Levante se hiciera en un futuro con la propiedad del jugador, a buen seguro el Villarreal tendrá pues la forma, ¿no?, la política que tienen con la salida de sus canteranos, con opción de tener un porcentaje del futbolista, una opción de tanteo y evidentemente la opción de recuperar al jugador a futuro. Por lo tanto, veremos en qué términos se cierra finalmente esa operación, pero Dani Requena, como veníamos informando, es un jugador que se viene siguiendo de lejos, ¿no?, en este mercado. Creo que finales de junio publicamos por primera vez el nombre de que estaba en el radar del centro del campo del Levante, y la realidad es que lo que me comentaban es que Íñigo Pérez quería ver a todos, evidentemente, después de una buena temporada cedido en el Córdoba, pero la realidad es que la idea del club era apostar por dos jugadores como Maciá o Diata, ¿no? Lo tenía complicado, lo vimos con Thiago Ojeda, que salió al Valladolid en los últimos días, y finalmente, pues, pese a entrenarse en estas primeras semanas, esos primeros días con Íñigo Pérez, ambas partes han optado porque el mejor camino para seguir con su progresión es salir al Levante. De hecho, pues el futbolista, como comentamos, ya venía siendo seguido desde hace tiempo. Es un futbolista que encaja muy bien esa idea de fútbol, en ese esquema de Luis Castro, que apuesta por un pivote y dos interiores. Ahí es donde precisamente podría entrar Dani Requena, en esos dos interiores. Un jugador con buen pie, con capacidad de llegada, y que los que lo conocen han afirmado que es un buen pelotero, y veremos, ¿no?, un poquito qué puede desarrollar. Yo creo que es muy positivo que llegue a estas alturas de la pretemporada con capacidad de integrarse en el grupo, de coger entrenamientos, coger minutos, coger partidos, como hemos visto precisamente esta mañana frente al Sheffield United. Precisamente me comentaban que Issa Mandy y Dani Requena han estado viendo ese encuentro, y posteriormente pues se ha trasladado a las oficinas para firmar ese nuevo contrato con el Levante, que le vincularía en principio por una temporada en calidad de cedido, con esa opción de compra de cara al futuro. Por lo tanto, pues veremos qué encaje puede tener Dani Requena, pero sin duda es un jugador de buen pie, con buena capacidad para entender el fútbol, y creo que encajaría a la perfección en esa medular que se está renovando del Levante, en este caso en este centro del campo de Luis Castro, con la llegada de Enzo Bardelli, con la próxima llegada de Hugo Sotelo, y en este caso con Requena, que estará cerrado en las próximas horas.
També, avui està en televisió ja el Villarreal, no? Ja s'estrena, no?, en televisió.
Sí, a veure, avui comença la pretemporada, aunque òbviament la gent a lo millor només parla del mercat, des que venen i es que se'n van, però avui ja comença la pretemporada a les 9:15 en gol Villarreal Benfica.
En Gol TV, que pas que són, tenen la sort de tindre Movistar, quasi que tenen accés directe, no?
En Movistar el canal està.
Ells altres, doncs, pues, buscarem la vida, com han fet sempre abans, no? I si no, sí, sempre podem...
I després recordar que demà és l'últim dia per a renovar l'abono.
Ah, doncs, pues, estos d'última hora, doncs, pues, sempre es bo recordar, eh?
Jo crec que ja tenen tots els abonos, els que tenen que renovar.
Bueno, per si acaso, per si acaso, algú s'ha despistat.
Els de més clubs, el femenino, d'això siguin tot igual, no?
Sí, de moment, bueno, ahir ja va començar el primer entrenament del Villarreal B, i també crec que la setmana que ve, si no és el dilluns, el dimarts, ja comencen també les xiques en les proves mèdiques a entrenar.
Però després del dia d'avui, en el qual veurem l'equip groguet estrenar-se per televisió, també este cap de setmana, el diumenge, jo crec que se paralitzarà el país. No creus, Alejandro?
Sí, és un partit especial, és un partit molt, molt il·lusionant per al país, i que segurament guanyarà Espanya.
Tu, Mario, on penses anar a veure? Penses vindre així a la plaça? Perquè recordem que així en la plaça n'hi haurà vora 1.200 i pico caires, i en la pantalla estarà a disposició de tots els que vinguem a veure, i s'espera que siga fiesta grande, no?
Pues estic dubtant, però és que si vull vindre així a veure el futbol a la plaça, igual tinc que fer nit per agafar puesto, perquè jo crec que vindrà moltíssima gent, o veureu per ahí en un bar o en algun amic. Però bueno, s'espera un partit increïble, i davant, front a Leo Messi, que sempre és un plus, no?
I Rubio, en qüestió superstició, que com està, com se planeja el dia?
Bé, la veritat és que seguim ahí en totes les cartes jugant-se.
Jo espero que el dilluns vinga amb el corte de Ronaldo Nazario o algo similar.
No tant.
No?
No tant.
La llàstima que el dilluns no podré veure si canvia de look o canvia d'imatge, perquè avui acabe ja. dice el programa en mans de Alejandro Pérez, Mario Rodríguez y Víctor Rubio, que seguramente lo sabrán hacer mejor que yo. Lo que pasa que me han donado la oportunidad de estar unos días en Bolatro, recordar que ha estado molt a gust y no res. Hasta prante, que ho paseu molt bé y el dilluns que siga día de alegría de contar cosas como a que España ha guanyat el Mundial. Mos vemos.